Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Bon dia, són les 8, és dimecres 26 d'octubre de 2011. La Unió Europea afronta dividida la cimera d'aquesta tarda a Brussel·les. Els caps d'estat o de govern han refredat en les últimes hores les expectatives de la trobada amb l'anul·lació d'una reunió prèvia de ministres d'Economia, anunciada ahir pel president Herman Van Rompuy. La majoria de països estan d'acord que el Banc Central Europeu, per exemple, continuï comprant bons espanyols i italians, amb l'objectiu de frenar l'atac dels mercats. Discrepa d'aquesta proposta la cancellera Angela Merkel, que ha rebutjat l'últim esborrany precisament perquè inclou aquest punt. Les negociacions, mentrestant, continuen contrarrellotge després que ahir a Itàlia Silvio Berlusconi arribava a un acord amb la Lliga Nord sobre les reformes exigides per la Unió Europea. Tot plegat és un cúmul de plantejaments difusos, molt difícils de concretar i que passen per aquesta anul·lació de la reunió dels ministres d'Economia precisament perquè es preveia que pogués generar una manca d'acord que podria ser, segons molts experts, letal per al futur de l'euro i d'aquesta crisi del deute que tenim. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Avui parlarem d'aquest tema després de l'informatiu amb Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana, eurodiputat i alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Mentrestant, resumim en titulars aquesta actualitat de les últimes hores. Convergència guanyaria les eleccions generals per primera vegada i Esquerra recuperaria terreny, segons l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. El sondeig mostra una davallada d'intenció de vot en la majoria de partits catalans en relació amb l'anterior onada. El CEO, per exemple, s'oblida també de Jorge Fernández Díaz, que és candidat del PP. D'altra banda, en la tercera onada del baròmetre d'opinió, el 45,4% dels catalans diuen que votarien sí a la independència.
La concentració d'alumnes immigrants en un mateix centre educatiu perjudica aquest col·lectiu, però no afecta significativament els resultats acadèmics dels estudiants autòctons, segons un estudi presentat ahir per la Fundació Jaume Bofill.
El govern espanyol no impedirà que l'esquerra Abertzale, amb el nom de Mayur, es presenti a les eleccions generals. El fiscal general de l'Estat no té intenció de presentar cap recurs contra aquesta marca, que inclou també Eusko Alkartasuna, Aralar i Alternativa.
I en esports, el Barça va guanyar ahir per 0 gols a 1 al camp del Granada en partit corresponent a la desena jornada de Lliga. Són líders de moment provisionals a l'espera del que facin el Llevant i el Real Madrid.
Dia decisiu avui per a Europa i per al futur de l'euro. Només unes hores abans de la cimera de caps d'estat i de govern, la Unió Europea no ha aconseguit encara tancar tots els serrells del pla per afrontar la crisi del deute sobirà.
De moment s'han rebaixat les expectatives d'aquesta cimera perquè ja s'ha anul·lat la reunió prèvia de ministres d'Economia. El principal escull de la cimera que comença a les 6 de la tarda a Brussel·les és el paper del Banc Central Europeu. La majoria de països estan d'acord que el Banc Central continuï comprant deute espanyol i italià fins que sigui necessari, però Alemanya s'hi oposa.
El partit del primer ministre italià Silvio Berlusconi ha anunciat que ha arribat a un acord amb el seu soci de govern, la Lliga Nord, sobre les reformes econòmiques que Itàlia ha de portar en la cimera europea d'avui.
I per cert, que després d'aquest informatiu, cap a les 8:20 concretament parlarem amb Oriol Junqueras, eurodiputat d'Esquerra Republicana. Ens farà una anàlisi d'aquesta cimera d'avui, que podria ser important, a Brussel·les.
Convergència i Unió seria la força més votada si les eleccions generals se celebressin ara, segons l'enquesta presentada ahir pel Centre d'Estudis d'Opinió.
Hi ha una davallada de la intenció de vot en la majoria de partits catalans, a excepció de la coalició integrada per Esquerra Republicana, Reagrupament, i també la plataforma d'independents de Catalunya. La davallada del PSC és més gran i perd gairebé 2 punts en quedar-se en el 16,3%. Pel que fa al Partit Popular, perdria 1 punt, ja que passaria d'un 11,5% d'intenció de vot a un 10,5%.
I pel que fa a la valoració dels líders polítics catalans, Josep Antoni Duran Lleida continua sent el líder més valorat amb una puntuació de 5,81 punts, seguit pel president de la Generalitat, Artur Mas, gairebé amb un 5,5.
I a més, segons el CEO, el 45,4% dels catalans votarien a favor de la independència si se celebrés un referèndum, mentre que el 24,7 s'hi posicionaria en contra.
Notícies a casa nostra en format més breu. La concentració d'immigrants en una escola no fa baixar el rendiment dels estudiants autòctons.
Aquesta és una de les conclusions de l'estudi PISA 2009, avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya, que ha elaborat la Fundació Jaume Bofill a partir dels resultats de l'informe sobre educació de l'OCDE. L'estudi també constata que la diferència de puntuació entre els estudiants immigrants i també els nadius és molt més elevada a Catalunya que la resta de països estudiats i també respecte de les altres comunitats autònomes.
La companyia telefònica ha promès dotar Barcelona d'una cobertura d'internet mòbil.
Seria de fins a 100 megabytes si l'Ajuntament, però, canvia la normativa i permet instal·lar més antenes a la ciutat. Aquesta amplada de banda seria vigent a partir del 2012, quan s'espera que arribin al mercat els primers terminals o els smartphones, que permetrien connexions a velocitats de fins a 100 megas.
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat, segons s'ha sabut ara, el conductor d'un turisme que circulava a 200 km per hora.
Ho feia per la carretera C14 a l'altura de Vilanova de l'Aguda, en un tram amb velocitat màxima limitada a 100. El conductor de 49 anys i nacionalitat andorrana circulava amb un vehicle Mercedes i viatjava amb la seva dona, també els seus dos fills menors d'edat, de 12 i 13 anys.
El jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, ha citat a declarar el president de la Generalitat, Artur Mas, pel setge al Palau del Parlament.
Artur Mas, però, no s'haurà de desplaçar finalment a Madrid. A més, 10 diputats declararan com a perjudicats pels incidents del 15 de juny al Parlament de Catalunya. El jutge va imputar, recordem, 17 persones per un delicte contra els organismes de la nació, castigat amb penes entre 3 i 5 anys de presó.
Els semàfors d'Olot estaran apagats les nits de diumenge a dijous a partir d'ara per tal d'estalviar en la factura de la llum, segons ha anunciat l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa.
Els semàfors deixaran de funcionar entre les 10 de la nit i les 6 del matí, excepte la plaça Clarà, la més cèntrica. També les vigílies de festiu, la mesura entrarà en vigor aquest mateix cap de setmana.
I el govern català ha aprovat un pla de xoc per crear ocupació i mesures urgents per a aturats de llarga durada.
Es tracta d'un paquet de 12 mesures per a la creació d'ocupació a curt termini, adreçat a aturats de llarga durada que han perdut o perdran en breu el subsidi d'atur. A més, també inclou plans d'ocupació adreçats a entitats sense ànim de lucre del tercer sector i acords de col·laboració per primera vegada del Servei d'Ocupació de Catalunya i també les agències privades de col·locació.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. El govern espanyol no posarà traves perquè l'esquerra Abertzale es pugui presentar a les eleccions del 20 de novembre al Congrés dels Diputats. El fiscal general de l'Estat no té la intenció, doncs, de presentar cap recurs contra la marca Amaiur, que és la que engloba els independentistes bascos.
Segons els informes policials, no hi ha indicis de vincles entre els integrants d'Amaiur i ETA. El termini per presentar impugnacions contra la llista s'obre aquest dimecres i acaba dijous a la mitjanit. La intenció del govern espanyol és no impugnar les llistes davant el Tribunal Suprem, que és l'encarregat de decidir si la coalició es pot legalitzar o no. Els informes policials destaquen que hi ha membres de l'esquerra Abertzale entre els primers llocs de la candidatura conjunta amb Euskal, Cartasuna, Aralar i també Alternativa, però no pas amb un percentatge suficient com per impugnar aquestes llistes.
I mentrestant continuen els contactes sobre el futur d'Euskadi després de l'anunci d'ETA dijous passat d'abandonament definitiu de les armes. Avui el lendakari Patxi López tindrà la segona trobada dins la ronda de contactes polítics. Serà amb el líder del PP i soci seu de govern basc, Antonio Basagoiti. També, d'altra banda, el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, es reunirà amb el president del Partit Nacionalista Basc, Íñigo Urkullu. I i en plana internacional, més d'un centenar de persones han mort i una cinquantena han resultat ferides com a conseqüència de l'explosió ahir d'un tanc combustible a la ciutat líbia de Sirte.
Segons ha indicat un comandant del Consell Nacional de Transició al nou govern del país, hi ha hagut una important explosió i un gran incendi quan desenes de persones feien cua per carregar el dipòsit del seu vehicle a prop del tanc. La mateixa font ha afegit que hi ha desenes de cossos carbonitzats i que encara no s'ha pogut sufocar l'incendi. Una espurna provocada per un generador d'electricitat hauria estat la causa de l'explosió.
El nou govern de Líbia, el Consell Nacional de Transició, vol que l'OTAN allargui la missió militar que desenvolupa el seu país almenys un mes més, fins a finals de novembre.
Ho ha assegurat a Benghazi el ministre de Petroli i Finances, Ali Tarouni, que encapçala el Consell Suprem de Seguretat creat el mes de setembre. La petició arriba tot just 4 dies després de la mort del dictador Muammar al-Gaddafi, una mort que ha suposat la fi de la guerra a Líbia i que l'OTAN hagi posat ja data límit de la seva missió al país. Coincidint amb això, la ministra de Defensa espanyola, Carme Chacón, ha anunciat que les tropes espanyoles desplegades a Líbia tornaran abans del pròxim 31 d'octubre.
Per cert, que Gaddafi i el seu fill eren enterrats ahir en un lloc secret al desert libi, segons ha confirmat el nou govern del país. I a Tunísia, el moviment islamista Ennahda s'ha imposat amb claredat en les 5 províncies del país, on ha acabat el recompte de les eleccions de diumenge.
Guanya més del 50% dels vots, però per la particularitat de la llei electoral, això es tradueix en 22 escons sobre els 49 en competició. Els resultats oficials de les províncies que falten 19 s'han de conèixer les pròximes hores.
I hem sabut que més d'un centenar de persones han mort aquests últims dies per les pluges a Centroamèrica. Els damnificats, a més, superen la xifra de 600.000. Són dades d'Afers Humanitaris de les Nacions Unides, que situen els països més afectats, Mèxic, El Salvador i Guatemala.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Tres minuts i serà 9:15. Esports, el Barça va guanyar ahir per 0-1 al camp del Granada en partit de la desena jornada de Lliga.
Xavi, de falta directa, va signar l'únic gol d'un partit dominat pel Barça des del primer moment. Isaac Cuenca va ser la gran novetat en l'equip titular. I la mala notícia és la lesió de Pedro, que va deixar la gespa amb una distensió als tendons del turmell. El Canari estarà unes 2 setmanes de baixa i el Granada va acabar el partit amb 9 homes per les expulsions de Jaime Romero i també Dani Benítez. Tot i no ser un partit vistós, els 3 punts obtinguts permetran que el Barça dormi com a líder de moment provisional de primera divisió.
Després de l'empat al Camp Nou, el Sevilla per la seva banda va ensopegar a casa contra el Racing de Santander, empat a 2, encara que a l'última hora va poder salvar almenys un punt i la imbatibilitat. I avui juga el Real Madrid.
Ho farà contra el Villarreal a l'estadi Santiago Bernabéu amb el retorn de Fabio Coentrao com a principal novetat en una llista en la qual no hi és Nuri Sahin, que ja s'entrena amb el grup, ni Esteban Granero per una fascitis plantar. També tampoc hi serà Diarra i Carballo, que continuen lesionats.
I després d'aconseguir 2 victòries a domicili, l'Espanyol rebrà a Cornellà al Prat el Betis demà dijous. Un Betis que, després d'un bon inici, ha perdut en les últimes 4 jornades.
Joan Verdú va acabar l'entrenament d'ahir amb problemes estomacals, però en principi no hauria de tenir cap problema per jugar el partit de Lliga de demà contra el Betis. Però la millor notícia de la jornada l'ha donada competició que ha retirat, per cert, la groga de Santander a Javi Márquez, i el mig centre podrà jugar finalment aquest dijous.
I amb motor destaquem que les restes mortals del pilot italià de MotoGP Marco Simoncelli van arribar ahir a la localitat italiana de Coriano, al lloc de residència de la família, on avui obrirà al públic la capella ardent i dijous se'n celebrarà el funeral en privat.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
I completem el nostre repàs de cada dia. El Papa demana que els estats donin asil i respectin els immigrants. Aquesta és l'essència del missatge que la Santa Seu va fer públic ahir de cara a la Jornada Mundial de l'Emigrant i del Refugiat, que se celebrarà el 15 de gener, una jornada que va ser presentada ahir al Vaticà per l'arcabisbe Antonio Maria Velló, president del Consell Pontifici per als Migrants i Itinerants. El missatge té com a lema migracions i una nova evangelització. El Papa assegura que el fenomen migratori és també una oportunitat per a l'anunci de l'Evangeli en el món actual i que l'Església ha de buscar les maneres adequades perquè aquelles persones puguin trobar Crist.
El bisbat de Solsona té previst crear diversos espais de l'anomenat Atri dels Gentils. El primer serà el dia 11 de novembre a la ciutat de Cervera. El segon espai està previst per al mes de febrer a Tàrrega i possiblement hi haurà un altre durant el segon trimestre de 2012. Els responsables de la diòcesi han pensat que Cervera, una ciutat amb gran tradició musical, pot ser un bon espai perquè el diàleg se centri en el tema de la música en relació amb la bellesa i Déu. Hi haurà la interpretació de diferents peces musicals que seran les que introduiran els interlocutors en el diàleg, el qual serà conduït pel periodista Francesc Cano. Els interlocutors seran el bisbe emèrit de Solsona, Jaume Tresserra, el monjo de Montserrat Jordi Agustí Piqué, el filòleg i professor de la Universitat de Lleida, Albert Turull, i el director d'orquestra, Xavier Puig. Recordem que l'objectiu de l'Atri dels Gentils és posar la qüestió de Déu en la societat mitjançant un diàleg entre creients i també no creients.
Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, l'euro se la juga en una cimera de resultat incert. El periòdico, noves ajudes per als aturats sense recursos, en aquest cas sobre l'ajuda que les administracions poden donar als casos més greus. El punt avui, l'independentisme amplia la distància en referència al baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió presentat ahir juntament amb l'última enquesta d'intenció de vot. Diari Ara, titular principal sobre la cimera d'avui, Europa se la juga.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula Berlusconi lluita la desesperada per evitar la caiguda del seu govern. El Mundo, López monta una oficina per reinsertar deportats i fugits en referència al govern basc. L'ABC titula Rubalcaba es fica en un bassal en al·lusió que el PSOE critica un vídeo de l'ensenyament privat en la que es van formar ell mateix i nombrosos dirigents. Diari Público sobre la cimera d'avui a Brussel·les. A Europa se la juga i acabem amb La Razón. Berlusconi burla les exigències de la Unió Europea amb un tibi pla d'ajustaments.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després entrevistem Oriol Junqueras, president d'Esquerra i eurodiputat.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Saps perfectament que en altres estacions també hi ha neu. Així i tot, aquest no és el motiu pel que sempre has pres la mateixa direcció, oi?
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiarà sense parar a les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels que té ben clar on va, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
Ara els millors preus són a Hipercor.
Tens centenars d'articles amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Per exemple, el lot de 4 iogurts Activia a 2 euros. Si te n'emportes 2, la segona unitat surt a 1 euro.
Perquè portem el preu molt endins.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui podríem dir que la notícia és aquí, al cinturó del litoral, de fet a la ronda litoral de Barcelona, al tram de Colom. I tenim un camió avariat que talla un carril en sentit Besòs, Hi ha cues importants que ja arriben des del Nus del Llobregat fins a Colom. Tots aquests primers quilòmetres de la ronda litoral amb cua, com dèiem, tot plegat a causa d'un camió avariat a l'altura de Colom en sentit Besòs, anant cap al Nus de la Trinitat. Tot plegat afecta, per exemple, el cinturó del litoral de Barcelona. Hi ha aturades que arriben des de Sant Feliu fins a Cornellà, arribant a la zona franca. Per tant, cinturó que el tenim molt ple d'entrada a Barcelona. A banda d'aquesta incidència, a la ronda litoral, a la resta de vies, parlem de retencions habituals, però que hi són, a l'autopista del Garraf, a la B23, d'entrada a Barcelona, o a l'extrem nord, la C58, amb molt trànsit en totes dues direccions, o la C17, una altra via amb trams aturades entre Granollers i Parets, en sentit Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Marta Franco, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments podem parlar de situació de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència, per tant, a destacar aquesta hora a metro, a autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i a Rodalies de Catalunya. Així que de moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? Avui dimecres la jornada es lleva assolellada o amb cel serè en conjunt. Això sí, amb la presència d'alguna boira local a punts de l'interior que ràpidament es desfarà. Per tant, quedarà una jornada amb sol o com molt amb ressol, perquè al llarg del dia aniran creuant algunes bandes de núvols alts i molt prims. Això sí, durant la tarda arribaran també núvols mitjans per l'oest i al final del dia s'hi afegiran núvols baixos, tant a punts del litoral i peritoral com a punts del vessant sud del Pirineu Occidental. Tots aquests núvols que arriben al final de la jornada són el presagi d'una pertorbació que ens afectarà de manera activa la jornada de demà dijous. Però avui no esperem cap mena de precipitació, per tant, domini aquest ambient assolellat o amb sol o ressol. Les temperatures aquest matí han baixat en conjunt arreu del país. Ahir estava molt més ennuvolat i la massa d'aire ha anat entrant, una massa d'aire molt més freda. Per tant, en conjunt, les temperatures han baixat entre 3-6 graus, fins i tot 8-9 a l'interior. Per tant, molt més fresca i temperatures que oscil·len entorn dels 0 graus a punts del Pirineu. Per tant, fred a l'interior, està clar. De cara a demà, però, se'ns presenta aquesta nova pertorbació que començarà ja amb xàfecs de matinada, punts del litoral, peritoral, alguns ruixats al punts del Pirineu i Prepirineu Occidental, i totes aquestes precipitacions al llarg de la jornada s'han d'anar extenent, arribant a altres punts de Catalunya i també fent-se més intensa. Fins i tot de nou poden arribar xàfecs, tempestes intenses a punts del litoral i peritoral. Per tant, una nova situació complicada en quant a demà. Unes precipitacions carregaran bona part del país, de nou les menys importants a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, i que sembla que persistiran la jornada de divendres. Però en tot cas, això ja ho seguirem. Demà s'alterarà notablement també la situació marítima. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Com ja us hem dit, avui és un dia decisiu per a Europa i per al futur de l'euro. Només unes hores abans de la cimera de caps d'estat i de govern d'aquest vespre a Brussel·les, la Unió Europea no ha aconseguit encara tancar tots els serrells del pla per afrontar la crisi del deute sobirà. Avui volem parlar d'aquest tema i també d'alguns altres breument amb Oriol Junqueras, eurodiputat fins al desembre d'aquest any i des de fa unes setmanes només nou líder d'Esquerra Republicana. També és l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Senyor Junqueras, molt bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies per haver-nos atès en directe. Breument, com veu vostè aquesta cimera? I podem posar alguna esperança en el que puguin decidir avui els caps d'estat o de govern?
Bé, fa de molt mal contestar, evidentment. Tots hi tenim posades unes certes esperances i al mateix temps també hem de ser conscients de les complexitats a les quals s'enfronta aquesta cimera. Complexitats que són evidents, atès que encara no s'ha arribat a cap acord, que els acords que s'han arribat fins ara, que en cada moment semblaven més o menys decisius, s'han vist desbordats per la realitat i, per tant, s'han demostrat en cada moment insuficients i, per tant, estem tots una mica a l'expectativa. El cert és que ens enfrontem a una situació molt complexa a nivell internacional i de les relacions de la Unió Europea amb la resta del món i molt complexa internament per la Unió Europea perquè, com sabeu, les diferències internes són molt grans. És a dir, la realitat econòmica grega o espanyola és molt diferent de l'alemanya o de la danesa, per posar un exemple. I això fa que prendre mesures conjuntes per una realitat tan diferent sigui molt difícil, perquè allò que és bo per l'economia alemanya o per l'economia holandesa doncs no ho és per la grega, o no ho acaba de ser prou per la grega o per la italiana, i perquè els governs del sud d'Europa en general doncs no han fet els deures aquests darrers anys, o els han fet francament malament, i per tant ara necessiten mesures molt dures que comporten uns costos socials i econòmics duríssims, no? I, per tant, la situació és realment complicada.
Sí, suposo que aquestes tensions i incerteses les ha captat vostè com a eurodiputat a nivell parlamentari, també.
Sí, penseu, per exemple, una de les solucions que tothom considera que seria, o almenys tothom a l'estat espanyol, considera que seria molt bona, que és l'emissió d'eurobons, és a dir, d'uns títols de deute conjunts per tota la Unió Europea, o almenys per tota l'eurozona, per tots els països que comparteixen l'euro. Clar, els alemanys què diuen? Si fem un títol de deute garantit per Alemanya i aquest títol de deute pot ser comprat per l'estat espanyol, l'estat espanyol deixarà de tenir incentius a l'estalvi i es tornarà a endeutar, perquè s'aprofitarà de que nosaltres alemanys responem per aquests títols de deute europeus que l'estat espanyol compra. Per tant, no ho podem permetre, perquè l'estat espanyol es relaxaria i tornaria a gastar de forma incontrolada. Per tant, quan l'estat espanyol pensa en els eurobons, pensa en una solució màgica que el permet endeutar-se, quan els alemanys pensen en els eurobons, estan pensant gairebé en el contrari. Per tant, és un exemple de com el mateix nom, la mateixa fórmula, pot ser interpretada de forma gairebé diametralment oposada per Alemanya i per l'estat espanyol. I, per tant, demostra l'enorme complexitat de la solució. Els espanyols volen tenir accés a aquests eurobons sense restricció. Els alemanys que diuen és, bé, si al final hi ha un eurobó, si al final hi ha un títol de deute públic europeu, les condicions amb les quals s'haurà d'accedir a aquest mercat de títols de deute han de ser molt restrictives, perquè si no, això, l'estat espanyol es tornaria a endeutar. Per tant, aquí pot acabar passant que al final hi hagin títols de deute europeus, que hi hagin eurobons, que l'estat espanyol ha estat demanant durant mesos, i que al final les condicions d'accés siguin tan restrictives que l'estat espanyol no li serveixi de res. I és això, és aquests exemples el que explica per què és tan difícil que hi hagi un acord final.
Bé, canviant de qüestió, senyor Junqueras, aprofitem que avui parlem uns moments amb vostè. Fa poques setmanes assumia la direcció, la presidència, millor dit, d'Esquerra Republicana, i això coincideix amb el fet que ara deixarà de ser eurodiputat a finals d'any. És així, oi? Després de 2 anys i mig.
Sí, sí, nosaltres teníem un acord amb els nostres socis de coalició perquè a les eleccions europees ens hem presentat conjuntament amb el BNG gallec i amb l'esquerra Abertzale basca, i per tant vam arribar a un acord que ens repartiríem l'escó, atès que probablement cap de nosaltres per separat podia obtenir-ne i que per tant era una bona solució compartir-lo. I llavors el cert és que ens hem comprometre que nosaltres estaríem mig mandat i aquest mig mandat s'acaba aquest mes de desembre, i que en el lloc entrarà una diputada del BNG, el qual, de fet, ja he estat treballant aquests 2 anys i mig, perquè ella ha actuat com a assessora al Parlament Europeu en els últims 12 anys i mig. Primer d'un diputat gallec, el Camilo Nogueira, després d'un diputat basc, el Josu Ortuondo, del PNB, que el Bloc Nacionalista Galego s'havia presentat en coalició l'última legislatura, i ara amb nosaltres. Sí. Per tant, una persona molt preparada, que esperem que ho faci molt bé, i que minimitzi el fet de que nosaltres no hi siguem directament, però que hi hagi una persona del nostre entorn ideològic i amb la nostra sensibilitat nacional, doncs, que representi molt bé els interessos dels països catalans.
I a partir del gener, doncs, vostè se centrarà en la presidència d'Esquerra, a l'alcaldia de Sant Vicenç dels Horts, de moment.
Correcte.
I algun un comentari ja per acabar sobre el futur d'Esquerra, sobretot tenint en compte que ahir l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió us donava una certa recuperació amb la nova direcció i les noves il·lusions renovades, és així?
Sí, sí, l'enquesta era molt positiva. El cert és que darrerament les enquestes són positives i que indiquen que estem creixent, que estem guanyant-nos la confiança dels nostres conciutadans. Bé, nosaltres, si és així, estem molt contents. El que passa que també som conscients que res no està fet, que hem de treballar molt, que la confiança ningú no ens la regalarà, sinó que som nosaltres que ens l'hem de guanyar, i per tant que també hem de ser conscients de les enormes dificultats a les quals ens enfrontem nosaltres i sobretot a les quals s'enfronta el país. I per tant, doncs, tenim molta feina per fer, haurem de fer-la el millor possible, i per tant és cert que estem animats, i al mateix temps també és absolutament cert que som conscients de que això, que ens queda molta feina per fer i que l'haurem de fer tan bé com sigui possible. També és veritat que quanta més gent ens ajudi a fer-la bé, més fàcil és que la fem bé. Per tant, també aprofito la circumstància i els ànims que semblen que ens envolten per demanar a la gent que ens té simpatia o que ens té confiança, a la gent que creu que podem ser útils al país, doncs que ens vingui a donar un cop de mà de la manera que considerin ells millor. I, per tant, doncs, que ens ajudin tant com puguin. Vaja, aquest és el resum, perquè nosaltres intentarem ajudar tant com podrem al nostre país i, per tant, qualsevol ajuda que rebem és molt bona i és molt positiva.
Moltíssimes gràcies, senyor Oriol Junqueras, president d'Esquerra, fins a final d'any també eurodiputat i des del juny passat alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Molts ànims, molta sort en la nova etapa política i bon dia.
Ha estat un plaer estar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per la vostra trucada i seguim en contacte de cara al futur. Gràcies.
Ara mateix l'última hora informativa, amb un minut de retard, després la tertúlia d'actualitat.
Hola, molt bon dia. Dia decisiu a Europa i també del futur de l'euro. Només unes hores de la cimera de cap d'estat i de govern, la Unió Europea no ha aconseguit encara tancar tots els serrells d'aquest pla per afrontar la crisi del deute sobirà. La cimera se celebra a les 6 d'aquesta tarda. I encara sobre la cimera europea, l'eurodiputat d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras ha dit fa pocs minuts aquí a Ràdio Estel que Europa s'enfronta a una situació molt complexa, tant per les relacions de la Unió Europea internes i també externes amb la resta del món. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, rep avui el president del PNB, Íñigo Urkullo, que demana apropar els presos d'ETA i donar passes ja. La reunió arriba 6 dies després de l'anunci d'ETA de renunciar a la violència. I en esports, un golaç de falta directa de Xavi va donar ahir la victòria al Barça al camp del Granada. El Barça és líder provisional de la Lliga a l'espera del que facin, però el Llevant i el Real Madrid. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 9 del matí.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Pel que fa a la previsió pel proper cap...
Ho vas mirar ahir, abans d'ahir. També ho miraràs demà passat i l'altre. Reconeixeu-ho. Consultaràs quasi obsessivament la previsió meteorològica fins al mateix dia que vagis a esquiar.
Gran Valira, pels qui busquen aquella inexplicable sensació. Digue-li X.
Entra a granvalira.com i aconsegueix el teu forfet de temporada. Esquiaràs sense parar les pistes on se celebren dues proves de Copa del Món. I si ets dels previsors, fes-ho abans del 18 de desembre i t'estalviaràs més de 200 euros.
Viu la ciutat des d'una altra perspectiva. Sent l'experiència d'un viatge confortable, ràpid i segur. Mou-te contaminant menys i gaudint més. Amb climatitzador, visió panoràmica, tancament centralitzat, sistemes de seguretat en línia, conducció silenciosa i fiable, interior ample i lluminós, 12 portes de fàcil accés i més de 200 places. Puja al tram, el transport públic més ben valorat. Configura el teu viatge a tram.cat.
La millor opció són els descomptes d'Hipercor. I amb aquesta ofertassa, sort per millor.
40% de descompte en tots els matalassos i bases, excepte ofertes especials i matalassos de bressol.
Portem el preu molt endins.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Obrim el temps de comentari de l'actualitat, la tertúlia, quan passen 5 minuts de 2:15 de 9, amb una mica de retard en relació amb el que és habitual. Avui ens acompanyen, i així els presentem, Lluís Batlló, advocat penalista. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
També tenim amb nosaltres Josep Maria Canyelles, promotor de responsabilitat global. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tots dos són aquí a Barcelona, a l'estudi de Ràdio Estel, i a Girona, a l'estudi del Bisbat gironí. Tenim amb nosaltres, ens acompanya Pere Micaló, delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona i director del secretariat interdiocesà per a l'ensenyament de la religió catòlica. Bon dia, benvingut, senyor Micaló.
Hola, què tal? Bon dia.
Parlarem de diversos temes. També parlarem d'educació arran de l'estudi presentat ahir per la Fundació Jaume Bofill, que crida l'administració a combatre la concentració d'immigrants en determinats centres. També parla del fracàs escolar. Però comencem, si els sembla, per la cimera de la Unió Europea. Reunió important on Europa afronta dividida aquest decisiu moment, no? Una cimera clau per a l'euro, amb moltes turbulències. Què creuen que pot acabar sortint d'aquí?
Bé, els fets se succeeixen amb molta rapidesa al llarg de tot l'any i la sensació és que ara ja no només estem assistint a una crisi de caràcter econòmic i financer, sinó que la crisi ara comença a agafar una profunditat política. Una profunditat política, en primer lloc, perquè s'estan posant en dubte bases importants del que suposa la Unió Europea, o específicament la Unió Monetària, des de ja fa unes setmanes que el tema avança per aquí, i ara perquè tornen a sortir les desconfiances entre els països, entre les accions o els compromisos que estan fent tots els països. No? Amb Grècia ja és evident, i com que també el seu volum dintre de la Unió Europea també és limitat, penso que malgrat que és la situació més crítica i on s'ha portat més malament, es podran habilitar solucions, però pel que fa a altres països, com és per exemple el cas d'Itàlia, la desconfiança és creixent, i crec que l'anunci que pugui fer en Berlusconi de que ha arribat a un acord amb el seu principal aliat, la Lliga Nord, per tirar endavant algunes mesures, crec que no genera prou confiança a nivell europeu i pot entrar tota la qüestió en una crisi política profunda, si realment no hi ha un compromís molt clar per part de tots els estats, perquè les reformes tinguin un caràcter de sostenibilitat, que no sigui posar diners per continuar posant diners permanentment.
A veure, jo penso que hi ha tres fronts amb aquesta cimera de la tarda, que tenim aquesta tarda. Un és Alemanya, bàsicament, que pugui aconseguir a través del seu Parlament l'objectiu d'Angela Merkel, ja veurem, perquè jo si fos alemany pues, potser ho veuria una mica difícil, no? Tindria dret a veure pues, diguéssim, que els diners d'un país tan potent estan adquirint massa protagonisme aquest país respecte als altres de la Unió. Després també és veritat que sempre sortim pues, Itàlia, Grècia, Espanya, Portugal, però ara sembla que és una mica Itàlia el país que està
en la primera línia,
no? I nosaltres, doncs, per sort, hem pogut passar en una segona línia. L'altre dia Sarkozy deia que Espanya ja havia passat, diguéssim, aquesta, precisament, primera línia de la crisi, que ja estava en una línia més tranquil·la, podríem dir, i això, en principi, per nosaltres és positiu. Per Itàlia, evidentment, no ha fet els deures. L'altre dia Berlusconi, el diumenge, va sortir pràcticament abroncat d'aquesta precimera que hi havia. I després, Grècia. Grècia és la gran patata calenta que hi ha, perquè doncs, amb aquesta quita que s'està parlant d'un 50% o inclús més de la deuta, doncs, si realment Grècia sortís de l'euro, seria un escenari fatal, no solament per Grècia, evidentment, sinó també per la resta dels països de la Unió. I tot això, si no hi ha algun país d'aquests, diguéssim, puntuals, com Finlàndia, que posa el veto després aquestes... Perquè, clar, com que ara tot ha d'estar consensuat, d'alguna manera, si hi ha algun país que ha passat alguna vegada que fa un veto contra alguna resolució d'aquestes globals, doncs la cosa es podria complicar. A pesar de tot això, jo crec que la cosa tirarà endavant de la manera europea, que és sense decidir res concret.
Senyor Pere Micaló.
Sí. A veure, jo diria que el... que en el problema aquest s'ha dit prou. I s'ha dit prou en diversos sentits. És a dir, no és el mateix sentit quan es diu prou des d'Alemanya o quan es diu prou des d'altres nacions, diguis Espanya, Itàlia, Grècia, en aquest moment són els que s'ha parlat més, es digui prou des del moviment del 15M, i clar, aquest prou porta unes conseqüències que són, diríem, són de mal definir, perquè com que el significat és diferent, doncs són de mal definir. Ahir sentia el Xavier Salamartín quan ella i jo no era partidari en el seu moment d'entrar a l'euro. Ara dic que no es pot sortir de l'euro. I ho justificava. Ho justificava d'una manera doncs, molt, molt didàctica, no? Que els bancs en aquest moment doncs, estan com estan, necessiten diner, que si s'injectarà molt diner, doncs aquest diner ha de sortir d'algun lloc. Qui diu que ha de generar diner diu prou, també. Clar, tot plegat es fa de mal fer. El que passa que jo també estaria d'acord amb el contertulià, em sembla que és Josep Maria Canyelles, que deia que s'han de trobar aquesta tarda i que pot passar que es decideixi a l'europea. De dir, doncs, mira, dilatem una mica més el temps i ja en parlarem. Jo penso que seria el moment d'actuar, que actuïn de la manera que sigui, perquè faci el que facin, doncs, per un costat seran reprovats, per l'altre costat, doncs, seran aplaudits, per dir-ho així. Sí. Però l'actuació penso que s'ha de fer.
Potser això explica la cancel·lació de la reunió de ministres d'Economia que veia d'haver-hi abans de la cimera. Sí. La manca d'acord propiciaria que siguin els caps d'estat o de govern els qui hagin de decidir tirar una mica pel dret en determinades decisions.
Efectivament, acaba sent una decisió més, en aquest moment, més política que tècnica, segurament. Ara, quan parlàveu de Grècia, sí, o sigui, Grècia, evidentment, és el problema més greu en quant a l'afectació que té dintre del propi estat, però Grècia és un 2% de l'economia europea. Per tant, si el problema només fos Grècia, ja el tindríem solucionat. O sigui, el problema aquí és de disciplina del conjunt dels països, i específicament al sud. Però el problema, és a dir, si només fos Grècia, estaria solucionat. El problema és què pugui passar, especialment doncs, això, a Espanya, que sembla que el tema es pugui estar encarrilant. Jo no estaria gaire tranquil encara, però sembla que es pugui estar encarrilant. I Itàlia, que en aquest moment penso que és la principal patata calenta. Vaja, però per dir-ho fins i tot amb xifres, és a dir, el problema grec, Catalunya podria pagar-ho amb 2 anys de dèficit fiscal, amb les dades que sortien ara fa unes setmanes. És a dir, que és un problema, que Grècia té la dimensió que té, i per tant és un problema relativament petit en el conjunt d'Europa. El problema és que, clar, si amb Grècia acceptem el que ha passat, això s'anirà estenent a altres països, i el problema greu en aquest moment, es digui, no, ha estat a Espanya i Itàlia. I Espanya, dic, sembla que es pugui estar encarrilant, i Itàlia sembla, més a més, que es pugui estar amagant la situació.
Per cert, que Nicolas Sarkozy, deia vostè, senyor Batlló, que havia parlat bé de nosaltres diumenge, ahir en una reunió a Carcassona, més en clau interna francesa, deia que a ningú li agradaria estar en la situació d'Espanya. Bé.
Sí, ho he sentit. Que
també va matisar després, que no volia ofendre i tal. Però
sí, però va matisar. De tota manera, aquí hi ha una cosa, arrel una mica de lo que comenta Joan Maria, si hi ha algun acord, alguna cosa que tothom està d'acord, és que s'ha de reduir el dèficit públic, perquè això, diguéssim, no solament ho diu l'Angela Merkel, qualsevol govern veu que la sortida de la crisi passa per aquí. I en canvi, i ara no és per polemitzar, quan veus les pancartes del moviment del 15M, tots estan en contra de les retallades. O sigui que a sobre del problema purament polític, econòmic, hi ha com un problema social respecte a el que seria, diguéssim, l'única solució possible, que és apretar-se el cinturó en moments de crisi, en relació doncs, als ciutadans que veuen que les retallades no són possibles. Llavors ens dius, a veure, com s'arregla això? Perquè és que l'economia són faves comptades al final, en aquest sentit. No?
Les polítiques socials generen sovint dèficit públic.
És clar, diguéssim, i quan es parla de l'educació i la sanitat, no és que la gent vulgui retallar l'educació i la sanitat respecte a altres gastos, és que els altres gastos ja es parteixen de la base de que no es faran. I la sanitat i l'educació són els pilars de l'estat del benestar i, per tant, els els gastos més importants venen per aquí. Llavors, a veure, tots hem de ser una mica conscients. Una altra cosa és el moviment del 15M quan parla de les privilegis que puguin tenir els polítics. En aquest sentit, jo m'apunto a que els treguin tots. Ara, les retallades són vamos, l'única solució possible, jo penso.
Estan d'acord els altres, senyor
Vall? Sí, completament d'acord. Allà on no n'hi ha, no en raja. Si l'euro don per el que don i un euro, doncs, pots comprar el que pots comprar i no més. Clar, aquí a l'hora de retallar, home, aquí hi hauria força a parlar. Hi ha qui diu que només se retalla en polítiques socials. Dius, home, sí, però també hi ha moltes altres coses que ja s'estan retallant en aquest moment sense fer tant de bum-bum. I certament que amb sanitat i amb educació doncs, són unes partides doncs, importants i que hi ha retallades i en alguns casos doncs, les retallades poden estar més o menys justificades, en altres doncs, pot costar més de justificar-se. Ara, d'aquí a dir que no... O sigui, alguns moviments, doncs, l'oposició a les retallades, jo penso que de cap manera. L'única sortida que tenim, certament, com bé deia, és retallant la despesa. Uh-huh. I també, no sé, les notícies que sortien ahir de grans obres que s'han fet en moment de bonança, sobretot obres d'infraestructura en alguns municipis i que ara no es poden mantenir. Jo penso en pavellons esportius, piscines municipals, etc. Són coses que dius, són de més a més, en aquest moment es podien fer, però es va fer de tal manera que el manteniment ara doncs, costa moltíssim i home. Això doncs, va gravant cada vegada més en els ajuntaments, si també és una administració doncs, importantíssima.
Home, Pere, amb això que dius, l'altre dia vaig sentir al diari que volien reconvertir l'aeroport de Lleida en un centre comercial.
Sí, vull dir,
perquè aquí sempre estem parlant de l'aeroport de Ciutat Real i a mi que m'agrada fer autocrítica, perquè el de Ciutat Real doncs, em cau molt lluny, penso que acabar sent a l'aeroport de Lleida un centre comercial, doncs francament, no sé, amb tota aquella pista tan llarga.
Una polèmica que hi va haver-hi per crear-lo, aquest aeroport, i després, doncs, que així de part, sí, tens raó.
Sí, són les tensions territorials que provoquen ineficiència en l'assignació de recursos.
Absolutament.
Realment ens hem mal acostumat tots, no? Ens hem pensat que això era la bota de Sant Ferriol. I el problema és que en aquest moment, la sort és que en aquest moment crec que el gran gruix de la població està entenent que l'administració ha de funcionar una mica més com una economia familiar i no podem gastar més del que ingressem. És a dir, excepcionalment pot haver-hi necessitat de finançar coses, però per regla general, evidentment, has de gastar allò que tens. Perquè fins i tot, i ara ho estem descobrint, en aquesta època de bonança, quan les coses anaven tan bé, gastàvem més del que ens podíem permetre. I això és inacceptable, políticament, èticament i a nivell de sostenibilitat.
Sí, jo penso que s'està fent un procés a nivell social d'admissió de que l'economia està com està i, per tant, doncs, ens hem de fer pagues que arribarem allà on puguem. Hem estirat més el braç que la màniga, doncs ara ens hem de fer enrere, certament. També hi ha un altre factor, i és que potser, i ara enganxo altra vegada amb el tema de la política municipal, qualsevol pot ser alcalde. Dius, home, està bé, que qualsevol... O sigui, des d'un concepte purament democràtic, molt bé, però penso que hi hauria d'haver-hi també una formació en aquest sentit, perquè... tots coneixem doncs, alcaldes que dius la formació que té aquesta persona per poder gestionar un pressupost d'un municipi doncs, és escassa. Doncs, potser es tractaria també de que aquests alcaldes doncs, tinguessin possibilitat de formar-se i que per poder-se presentar doncs, haguessin de tenir un bagatge. Doncs,
sí, però deixa que complementi una mica l'afirmació que fas, en la qual en principi puc estar-hi d'acord, però el polític està per fer política i per això hi ha els tècnics, i entre els tècnics o els funcionaris, específicament, hi ha els interventors i els secretaris, que són persones que tenen una formació, una habilitació, i són els que d'alguna manera han de dir en aquest alcalde, que potser en un poble pot ser una persona que, d'acord, no tingui la capacitació necessària a nivell tècnic per entendre alguns límits de la seva acció, és el que li ha de dir, miri, perdoni, senyor alcalde, això no es pot fer, i això jo no ho firmaré, i si es fa una cosa que és il·legal, jo em veuré obligat, perquè és la meva funció, d'informar la sindicatura de comptes. I això no ha passat. Els interventors i secretaris han deixat fer algunes coses que no haurien d'haver deixat fer.
Sí, tens raó, sí, tens raó. El que passa, jo dic, a veure, quan la política anirà a darrere dels tècnics, perquè en aquest moment jo el que em queixo quan dic això és que les decisions polítiques passen per davant de les decisions dels tècnics.
Bé, senyors...
I això ho podríem afirmar no només en qüestions d'infraestructura, sinó també en gestió, no sé, des de residus. O sigui, hi ha tot un seguit de decisions polítiques que possiblement que si escoltessin més els tècnics, doncs es farien diferent.
Entrem
en aquest sentit.
Sí, en la gran dialèctica polítics, tècnics, polítics, experts, professionals. El polític ha de delegar, efectivament, un alcalde. No pot saber de tot. L'economia és molt important.
No, un conseller.
Igual que un conseller, efectivament. Avui estem compartint la tertúlia d'actualitat al primer cafè de Ràdio Estel amb el promotor de responsabilitat global Josep Maria Canyelles, amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb el delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona, Pere Micaló. Hem parlat d'economia i d'Europa, però m'agradaria que avui parléssim també d'educació, perquè ahir es va presentar un important estudi de la Fundació Jaume Bofill. Quan es presenten aquests estudis, l'endemà sovint no hem tingut temps d'aprofundir-los en la seva totalitat. Gràcies als companys dels mitjans de comunicació podem saber certes coses d'aquest estudi. No sé si vostès s'han pogut fer una primera valoració, el senyor Micaló, que està en l'àmbit educatiu. Què podríem extreure com a conclusió principal d'un estudi que, per exemple, parla de fracàs escolar i del tema de la concentració dels immigrants, tema de vegades en el debat públic a casa nostra?
A veure, potser m'està malament dir-ho, però un estudi, quan acaba amb interpretació d'estadístiques, em poso una mica nerviós. Vull dir, no sé, els hi podem fer dir moltes coses. A veure, aquest estudi, en principi, parlem de l'informe PISA també,
Sí.
És unes proves que es passen a tots els alumnes de 15 anys, independentment del curs que estiguin, tercer, quart de secundària, poden estar més o menys en aquests nivells, i es fa bàsicament en tres aspectes, en lectura comprensiva, en ciències i en matemàtiques. I cada any es va posant, quan es fa avui la passada aquesta de proves, doncs es posa èmfasi en un aspecte. Aquest any s'ha posat l'aspecte de la lectura comprensiva. I el que es treballa són les competències en aquest aspecte. El que es valora són les competències en aquest aspecte. Precisat això, dius, fer-ne unes deduccions molt generals, doncs es fa difícil. Avui sortia algun titular que les escoles gueto, les escoles amb molta concentració d'immigrants, doncs perjudiquen l'immigrant. L'escola gueto perjudica a tots, els immigrants i els nadius, i a la mateixa escola, a la mateixa societat. Vull dir, això no s'hauria de donar, almenys així generalitzadament. Llavors, les conclusions d'això simplement és això de dir, es valoren unes competències que el nostre sistema educatiu doncs no fa molts anys que hi estem treballant, per tant, encara el professorat doncs aquest estiu doncs s'han fet doncs molts cursos sobre competències, s'està parlant ara, hem descobert aquesta realitat que hem de fer els alumnes competents i bé, estem treballant en aquesta línia. Però vull dir que jo penso que els alumnes que ara tenen 15 anys no han estat treballats per competències des de l'inici de la seva escolarització, sinó que els seus professors han començat a treballar per competències, si han tingut molta sort, doncs a primer de secundària, més o menys. Uh-huh. Per tant, doncs, s'ha de posar un interrogant gros quan ens carreguem el sistema educatiu perquè surten uns resultats. Dius, a veure, potser també estic una mica influenciat per un llibre que aquests dies estava llegint, que és l'elogi de l'educació lenta, d'en Francesc Domènech. Doncs penso que necessitem temps, l'alumne necessita temps, i per tant doncs deixem que vagi entrant tot això.
Per cert, que les dades de l'informe PISA sobre els quals treballava aquest estudi són les del 2009, últimes de les quals disposem. Sí, senyor Batlló.
Sí, a veure, jo crec que en el nostre país aquest sistema educatiu a mi no m'agrada en absolut. Vull dir, que hi hagi una escola pública, diuen de qualitat, tindrien que parlar, entre cometes, a vegades respecte a aquesta qualitat. Després, una educació concertada, una escola concertada i una escola privada, això sí que és realment injust i fa que pugui haver-hi diferents classes d'alumnes quan surten, no? Més enllà de la llengua, que aquí sempre estem parlant si la llengua és important, la llengua vehicular, que sigui el català, el castellà, per mi això no és el que podria causar injustícies en el futur, sinó les reals injustícies venen per aquest tres tipus d'escola, perquè jo com a pare, jo no sóc un tècnic en educació, però com a pare he vist que a l'escola pública a primària funciona molt bé, les coses com siguin, funciona molt bé, però quan arriba a secundària, que coincideix amb una edat més difícil perquè els adolescents són més difícils, sí. 14, 15 anys, als instituts, la veritat és que fora de rares excepcions, és molt difícil que un alumne que vulgui estudiar pugui seguir estudiant amb les mateixes condicions que en una escola concertada. I això, diguéssim, és així, desgraciadament és així. I, per tant, què passa? Que la gent que té possibilitats, aquells que fan un esforç i que poden fer aquest esforç, acaben traient els alumnes de l'escola pública i els porten a la concertada, amb la qual cosa, independentment de si hi ha més immigrants o no, l'escola pública es queda, diguéssim, amb el que nosaltres dèiem a la classe, diguéssim, una mica, doncs, el pitjor. I, ojo, no vull generalitzar, evidentment, no? I, per suposat, que els professors fan tot el que poden a l'escola pública, però és que estan desesperançats perquè no poden donar classe amb un conjunt d'alumnes que estan contínuament fent el gamberro moltes vegades. I parlo sobretot d'aquesta època de tercer d'ESO, primer de batxillerat.
Senyor Canyelles.
Sí. En Micaló es mostrava abans cautelós, no?, respecte a les interpretacions que es feien d'aquest estudi. En qualsevol cas, interpretacions a part, les dades hi són i les dades són prou clares i penso que el que sí que fa és trencar un d'aquests tòpics, un dels molts tòpics que hi ha que afecten els temes d'immigració, no? I aquí el que es diu és que els alumnes autòctons, quan estan barrejats en nouvinguts, doncs en aquest cas els seus resultats acadèmics que no afecten. Que en tot cas aquí afecten és precisament els llocs on hi ha concentració d'immigrants perquè dificulta, per tant, la seva integració, en tot cas, de grat escolar. Per tant, ho dic perquè aquest és un element important. I jo comparteixo perfectament el que has dit, Lluís, és a dir, penso que d'alguna manera s'han de... És a dir, l'exemple de Vic és un exemple paradigmàtic de com s'ha pogut portar a terme un repartiment adequat entre centres públics, concertats privats, dels alumnes i, per tant, dels que podríem dir-ne immigrants, no? A mi, precisament, el que m'agradaria saber és aquest estudi quines dades oferiria si ens centréssim en un lloc on hi ha hagut una experiència com Vic. És a dir, en el qual realment hi ha hagut un repartiment i s'ha evitat la gatització d'alguns centres escolars.
Mm-hmm. Clar, bé, moltes...
Sí, però a veure, aquí estem amb temes que són delicadíssims, eh? Clar, la distinció pública, concertada, privada, certament existeix i els pares, doncs, poden, entre cometes, entre cometes i moltes cometes, poden optar per un dels tres models. Jo diria que hi ha municipis que poden optar per un sol model, el que els hi toca per aquella zona, perquè els altres estan plens o no hi volen anar
o estan més lluny, hi ha pobles sí, on lluny. Només hi ha un centre públic.
Hi ha dificultats en aquest sentit. Llavors, també el fet de que la primària, parlem de l'escola pública, la primària funciona bé, després vols portar-lo a la concertada. Sí, potser sí que hi ha gent que té aquesta temptació, però quanta gent ho pot fer, això? Jo diria que és molt complicat passar d'un sistema a un altre. I després, clar, dius, l'escola pública, si hi ha un nombre d'alumnes, doncs, difícils, i que els professors doncs, poden estar una mica desesperats en segons casos. L'experiència que puc mostrar és la de les nostres escoles, concretament dues escoles doncs, cristianes, aquí una a Palafrugell i l'altra a Sant Feliu de Guíxols, amb una concentració d'immigrants doncs, d'un 18-19 i un 21% a l'escola concertada. Llavors estem en els mateixos números a proporció, repeteixo, a proporció que a les escoles públiques, però els recursos no són els mateixos. Clar, la ràtio professor-alumne en una escola pública és molt més elevat que en una escola concertada. I no dic que no tinguin alumnes difícils i que no s'hagi de ser així. Jo simplement dic que a l'escola concertada doncs, hi ha menys recursos en aquest cas recursos humans, que en els centres públics.
Tot aquest és un tema que, sens dubte, tenim pendent de resoldre en el Pacte Nacional d'Educació a Catalunya, acabar amb aquesta eterna dialèctica públic-concertat o públic-privat. L'escola és un servei de tots i la iniciativa social pot fer moltes coses allà on no pot arribar l'administració pública. Se'ns acaba el temps, però celebrem que hagin pogut comentar una mica aquest estudi de la Fundació Jaume Bofill, que animem els nostres oients interessats a llegir parcialment a través de la premsa i a llegir en la seva totalitat, si poden entrar, per exemple, a la web de la mateixa Fundació Jaume Bofill. Per acabar, només breument, de l'estudi del Centre d'Estudis d'Opinió, aquesta victòria de Convergència a les generals, no el sorprèn?
Podríem dir que sorprenent tenint en compte que és la primera vegada que es produeix i que es produeix
en unes generals espanyoles, sí.
Però a més que es produeix en un context en el qual precisament Convergència és l'actor que des del govern ha de fer aquests reajustaments. La qual cosa voldria dir que el gran gruix de la població, en contra del que pugui semblar, està entenent que és necessari.
Sí, el que en canvi jo no veig, que també diu aquesta enquesta, és que pugui remuntar Esquerra Republicana. Jo crec que Esquerra Republicana seguirà baixant, perquè amb tot el meu respecte l'Oriol Junquera és potser un líder de base, però no un líder pels ciutadans.
Ens ho ha dit el mateix Junqueras a l'entrevista, que cal ser prudents, ell mateix.
I tant, i tant.
Vol tocar de peus a terra. Senyor Micaló, des de Girona.
No, jo simplement dic que celebro que sigui així.
Molt bé. Hi hauria més temes per parlar, però ja els comentarem en una altra ocasió. Moltes gràcies, Josep Maria Canyelles, Lluís Batlló i Pere Micaló. Fins